Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Si alguna acció ens agrada als catalans per damunt de la mitjana d'Europa, és la de votar. Votem per damunt de les nostres possibilitats. El 12 de maig tornarem a les urnes per decidir el pròxim president de la Generalitat. Des de la convocatòria que va fer José Montilla l'any 2010, és a dir, fa 14 anys, i que va guanyar Artur Mas, que no hem tingut mai cap legislatura tranquil·la ni acabada. Mai. Des del 2010. O hi ha una catarsi col·lectiva, o avui s'observa una clara tendència a enviar pastar fang a la política catalana. I tot l'hemicicle des d'un electorat fastiguejat del tacticisme polític. Avui en Pau Llonc, que és menys fi que jo, però que té més raó que un sant, ha fet un tuit llarg, però que només llegeixo el primer que ha fet. O els dos primers. Creguis o no creguis en aquesta democràcia de fireta que 135 tios que cobren dels nostres impostos no es posin d'acord amb com gastar milers de milions nostres i ens enviïn a votar-los una altra vegada és penós. Feu la vostra feina, desgraciats, diu. Juguen amb 1.000 milions per la sequera i els salaris de les mestres i professores com si fos una partideta de botifarra entre porros amb els col·legues, perquè saben que tornaran a ser llistes, tornaran a sortir i tornaran a fer el circ. Es pregunta moltes coses avui que seran aquest estudi del president Pere Aragonès l'endemà d'aquesta convocatòria electoral. Què ha passat a l'esquerra per arribar a aquest punt? Quin tacticisme han usat els comuns, incomprensible avui, almenys als ulls de la gent? Com és possible que fa uns dies la líder dels comuns, Jéssica Albiach, parlés d'uns bons pressupostos i dies més tard decideixi no aprovar-los, enduent-se per davant el govern? Un projecte com el Hard Rock es carrega els pressupostos quan el projecte del Hard Rock no està als pressupostos? Aquest no dels comuns als pressupostos té alguna cosa a veure amb la trencadissa d'Ada Colau amb el PSC a l'Ajuntament de Barcelona? No hi tenia res a dir Yolanda Díaz, que acaba de fer bellugar la cadira de Pedro Sánchez, i sort que a Pedro Sánchez li agrada tenir el cul ben enganxat a la cadira. No podria haver donat Yolanda Díaz un cop de mà? Si un membre del govern d'Espanya diu no als pressupostos de Catalunya, què ha de fer Esquerra? Un dubte que també diuen que sí, però segur que Jéssica Albiach serà la candidata als comuns. Què farà Podem? Què dirà Pablo Iglesias? Què dirà Irene Montero? Tot molt estrany. Pressupostos pels aires, el govern fet una pallaringa i convocatòria electoral amb bona visió d'Esquerra que intenta enganxar contrapeu als seus rivals, però que vigili el partit de Pere Aragonès no fos que s'entortolligui amb els cordills de les sabates i es foti de lloros. En 6 anys i mig, des de les urnes de l'1 d'octubre, s'ha dilapidat una majoria absolutíssima de l'independentisme. Ha desaparegut la guanyadora de les eleccions del 2017. Ha entrat l'extrema dreta al Parlament. I ara es corre el risc que el populisme i els extremismes ampliïn la seva presència a Catalunya. És decebedora la irresponsabilitat política col·lectiva, perquè la sensació que donen és que no volen governar. El que volen és guanyar passant per damunt del país, dels rivals i de la voluntat de les urnes. Tornarem a posar les urnes, perquè ens agrada. Però aquestes desil·lusionants que avui, almenys avui, ens mostren una abstenció altíssima i una voluntat popular d'enviar-los a tots a fer punyetes amb majoria absoluta. Són les 8 i 4 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Dijous 14 de març del 2024.
I avui comencem el dia amb fred i amb boires, i el migdia serà primaveral, durant el matí amb sol i núvols prims i a la tarda amb algun ruixat al sud.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, el tram amb més congestió avui és la ronda litoral al Bon Pastor en sentit Trinitat per una incidència des de primera hora que afecta sobretot la C31 arribant a l'enllaç amb la ronda des de Badalona, i ara hi ha 5 quilòmetres de cues.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món. En CaixaBank. L'endemà d'anunciar que dona la legislatura per liquidada i convocar eleccions pel dia 12 de maig, diumenge, Pere Aragonès s'asseurà avui en aquest estudi d'aquí menys d'una hora. El president té moltes preguntes per respondre i ganes de parlar. Quan va decidir llançar la tovallola i renunciar a continuar governant? És un gest de responsabilitat després que els comuns li hagin tombat els pressupostos o és una maniobra tacticista perquè Esquerra tingui més probabilitats de guanyar les eleccions? En quin moment va ser conscient que les negociacions anirien pel pedregar? Va parlar amb Yolanda Díaz per reconduir la situació i amb Pedro Sánchez? Els va amenaçar de fer descarrilar la legislatura d'Espanya si no salvaven els seus pressupostos? A les 9, Pere Aragonès respon aquestes i moltes altres preguntes i interrogants en directe en aquest estudi al món RAC1. La convocatòria electoral ha agafat bona part de la classe política a contrapeu. Fa tot just un parell de mesos el president va remodelar el govern per encarar en garanties l'últim any de la legislatura. Tenia entre cella i cella esgotar el mandat i convocar les eleccions al febrer del 2025, però el no dels comuns als pressupostos, entossudits a carregar-se el projecte del Hard Rock, tant sí com no, ho ha precipitat tot i ha abocat el país a les cinquenes eleccions anticipades consecutives. Fa 14 anys, 14, que cap govern a Catalunya és capaç d'esgotar la legislatura. L'últim president que ho va aconseguir va ser el socialista José Montilla. Des de llavors, Catalunya viu instal·lada en una permanent inestabilitat política amb eleccions cada 2x3. Aquest cop, la campanya electoral començarà la nit del 25 al 26 d'abril, tot i que els comicis encara no estan convocats d'una manera oficial. Aragonès signarà el decret aquest dilluns, quan faltin 54 dies exactes pel 12 de maig. Ho farà a contracor, però ha assumit que sense pressupostos no hi havia altra opció. Això sí, s'espolsa la responsabilitat del damunt i creu que la responsabilitat d'aquest final abrupte d'aquesta legislatura és dels comuns. Ho deia ahir des de la Galeria Gòtica de Palau en una compareixença carregada de solemnitat.
Per no dependre de la irresponsabilitat dels que posen per davant del país els interessos de partit a un i altre costat. I pel meu convenciment de que la política només pot ser basada en la responsabilitat, he decidit convocar eleccions al Parlament de Catalunya per al proper 12 de maig.
Clar, l'anunci del president de la Generalitat va sacsejar tot el tauler polític català i ha desencadenat tot un seguit de moviments. A Catalunya, per exemple, els partits han hagut d'engegar la maquinària electoral. Per exemple, Junts per Catalunya ja ha situat Carles Puigdemont als primers llocs de sortida i confia que encapçali la llista del partit si l'amnistia tira endavant. Avui el Congrés dels Diputats l'aprovarà i si no hi ha sorpreses podria entrar en vigor a l'estiu, abans d'un hipotètic debat d'investidura. Potser per això, ahir el mateix president Puigdemont flirtejava amb el seu retorn.
El debat d'investidura, jo hi podré ser present. Aprovar la llei d'amnistia està previst que s'aprovi aquesta setmana, que després del tràmit del Senat entri en vigor probablement a finals de maig, com que està previst, que malgrat els efectes suspensius que pugui generar el recurs de constitucional o tribunal europeu, les mesures cautelars s'han d'aixecar.
Però el terratrèmol que ha suposat aquesta convocatòria electoral també s'ha deixat sentir a Madrid. També hi ha hagut terratrèmol a Madrid. L'anunci de Pere Aragonès ha alterat els plans del govern d'Espanya, que estava bàsicament centrat en la negociació dels seus propis pressupostos. Ara, amb Junts per Catalunya i Esquerra Republicana competint electoralment, a la Moncloa ja donen per fet que serà impossible aprovar-los i per això han renunciat a tirar-los endavant. De fet, la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha explicat aquesta nit a la cadena SER que ja pensen en els pressupostos del 2025.
La convocatoria electoral en Cataluña altera de forma clara el tablero político. Actualmente los presupuestos en España, como ustedes bien conocen, están prorrogados desde el 1 de enero y lo que corresponde, lo que toca después de leer los acontecimientos y siendo realistas, es realmente aprovechar estos trabajos y estos preacuerdos que hemos llegado con algunas formaciones políticas para trabajar en los presupuestos de 2025.
Entre una cosa i l'altra, el calendari dels pròxims mesos fa por, ha fredat. Des d'ara i fins l'estiu que ve ens esperen tres cites, tres amb les urnes. Primer, els catalans no votem, les eleccions a Euskadi, després les eleccions sí, aquí al Parlament de Catalunya, i poques setmanes després que també votem al Parlament d'Europa, al Parlament Europeu. De fet, les campanyes electorals s'aniran encavalcant. El 5 d'abril comença la del País Basc, la nit del 25 d'abril la de Catalunya i el 24 de maig, 12 dies després de les eleccions al Parlament, arrencarà la cursa electoral europea. Agafeu-vos perquè això fa pujada. Però anem a pams, aquest escenari endimoniat arriba després que Esquerra Republicana i els comuns hagin partit peres pel Hard Rock. Els de Jéssica Albiach exigien abandonar el projecte, però el govern deia que no hi podia fer res perquè ja estava en mans dels funcionaris i que, per tant, tombar-la suposaria prevaricar. Quan es torça tot plegat, en té detalls al cap de política de RAC1, Adrià Santasusagna.
Dimecres passat, Pere Aragonès ja veu que les coses no van bé durant la sessió de control i és aquest diumenge quan, després d'escoltar el que deia Jéssica Albiach en un míting, té clar que no hi haurà pressupostos i que anem de pet a eleccions. Aragonès, sense pèls a la llengua, ha acusat els comuns i Junts de ser-ne els culpables.
El proper 12 de maig, la ciutadania de Catalunya triarà entre la responsabilitat o la irresponsabilitat. Però també triarà entre aquells que defensen un model del passat i aquells que defensem Catalunya sempre i a tot arreu, una Catalunya que mira cap al futur i no a models superats.
Aquest serà un dels arguments de la campanya per mantenir la presidència i també treure pit del que ha aconseguit com a president negociant amb la Moncloa des dels indults a l'amnistia.
Treballaré, doncs, per obtenir aquesta majoria i posar-la al servei de Catalunya, que ens doni la força per assolir tots els reptes que la nostra ciutadania mereix que superem, per assolir un país pròsper, un país just i un país lliure.
Dilluns vinent es signarà el decret de convocatòria de les eleccions i dimarts sortirà publicada al Diari Oficial pel 12 de maig.
A tot això, la ruptura, doncs, es produeix, diguem, en dues fases, com deia ara l'Adrià. Dimecres passat, en la sessió de control del Parlament, Jéssica Albiach deixava clar que no baixarien del burro i que el Hard Rock era una línia vermella infranquejable.
El que li demanem és que pel bé del nostre país vostès esmenin aquest error, perquè és una decisió política. Ens en podem sortir, podem tindre uns bons pressupostos, però qui el va situar va ser el PSC i vostès ho van acceptar, ni a temps rectifiquen.
El govern s'adona llavors que no hi ha res a fer i que si realment vol salvar els pressupostos a Catalunya ha de puntejar Jéssica Albiach i intentar que Sumar, des de Madrid, la faci entrar en raó. Però aquesta via també queda esgotada de seguida. De fet, aquest diumenge, en un acte a Catalunya, el ministre de Cultura i mà dreta de Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, tancava clarament files amb Jéssica Albiach i això feia arronsar el nas a Pere Aragonès.
Jo crec que s'equivoquen aquells que pensen que la Catalunya postprocés, que la Catalunya del segle XXI, ha de tenir com el seu full de ruta el retorn del desenvolupisme dels anys 90. Projectes que tinguin un greu cost en termes ambientals i en termes laborals no hi tenen cabuda. I per tant, li vull agrair a la Jéssica Albiach, perquè mireu, el Hard Rock no és només un projecte, és el que representa. I per això aquesta batalla és tan important, la que dona la Jéssica Albiach.
Aquell dia, a Palau, assumeixen que els pressupostos pengen d'un fil, però encara no llencen la tovallola, segons ha pogut saber RAC1. Dimarts al vespre, és a dir, abans d'ahir, el president truca directament a Yolanda Díaz i li demana obertament que l'ajudi a tancar un acord amb Jéssica Albiach, però la vicepresidenta del govern d'Espanya no hi accedeix. Per què? Doncs aquest matí la Lola García a La Vanguardia en dona algunes pistes. Explica que els comuns han pactat autonomia respecte de Sumar a l'àmbit de Catalunya, però que, a més, Yolanda Díaz tampoc no té gaire simpaties cap a una esquerra republicana que va rebutjar i va dir que no a la seva reforma laboral. També hi ha una part de càlcul electoral, segons la Lola. Pels comuns, escriu, el Hard Rock serà el símbol electoral del país a combatre. De fet, Jéssica Albiach i els seus continuen defensant que el projecte del Hard Rock era la seva línia vermella per aprovar els comptes, però a Palau no s'ho passa ni creuen que és una decisió purament política. És més, atenció a les sospites que tenen des del Palau de la Generalitat. Ho seria una represàlia per la pèssima i per la mala maror que hi ha entre els comuns i el PSC a l'Ajuntament de Barcelona. Esquerra creu que els d'Albiach, Amada Colau, sent la persona que manega els fils i remenant les cireres, han volgut castigar els socialistes girant l'esquena al projecte del Hard Rock i carregant-se uns pressupostos que ja tenien tancats amb els republicans. I la pregunta és, com és que l'any passat els comuns sí que es van haver-hi a pactar els pressupostos? Doncs des de la Generalitat creuen que aleshores Colau, que quan llavors era alcaldessa de Barcelona, necessitava també aprovar els pressupostos municipals i va accedir a pactar els del govern com a moneda de canvi. És a dir, tu me'ls proves els d'aquí i jo te'ls provo els d'allà. Però l'anuig monumental que es veu que Pere Aragonès té amb els comuns no fa ni fred ni calor a la seva cap de fila. Jéssica Albiach imputa tota la responsabilitat al president i creu que les eleccions són el resultat de la seva incapacitat política per arribar cap a acord.
Hem vist a un president que centrifuga responsabilitats i que ha actuat durant tot aquest temps com si tingués majoria absoluta, quan en realitat el que tenia i el que té de moment és una minoria absoluta.
Jéssica Albiach, per cert, que tot apunta que tornarà a ser la candidata dels comuns. El portaveu del partit, David Cid, ho confirmava aquesta nit al 9C de RAC1.
Que ella té, no?, tota l'organització dels comuns al darrere i, per tant, jo estic convençut que la Jessica serà la nostra cap de llista a les properes eleccions i la nostra candidata a la presidència de la Generalitat, sens dubte.
Clar, evidentment, no només els comuns han activat tota la modalitat electoral, tan bon punt. El president aragonès va anunciar ahir la data, tota l'oposició va engegar la maquinària. A Junts per Catalunya, com dèiem, qui encapçala totes les travesses per ser el cap de llista és Carles Puigdemont, tot i que el partit dona per fet que no serà a Catalunya el dia de les eleccions el 12 de maig, perquè l'amnistia encara no haurà entrat en vigor, sí que creuen que haurà tornat abans del debat d'investidura. De moment, el president Puigdemont ha evitat confirmar si serà el cap de llista de Junts per Catalunya, però...
I és la primera dada que jo he comprovat en el calendari a la mà, és que amb el calendari que el president aragonès proposa, és evident que el debat d'investidura jo hi podré ser present i que em faria molta il·lusió.
Em faria molta il·lusió. Fa setmanes que a RAC1 us expliquem que la voluntat de Carles Puigdemont era presentar-se a les eleccions europees, però ara, en aquest nou escenari, podria contemplar-se el cap de llista tant a unes com a les altres. Carles Puigdemont es podria presentar a totes dues eleccions, però només podria prendre possessió de l'acte de diputat en un dels dos parlaments. O escull Europa o escull Catalunya. En quin es quedaria? Aquest és un escenari que Junts per Catalunya encara no tenen estudiat perquè la convocatòria electoral els ha enxampat com a tots a contrapeu. Laia Colomer.
Sí, s'hi va referir el secretari general del partit, Jordi Turull, poca estona després que el president aragonès anunciés la data de les eleccions. Turull l'acusa d'electoralisme i sectarisme amb la data perquè el 12 de maig l'amnistia encara no s'aplicarà, però l'avisen que el tret li pot sortir per la culata. El partit vol que Carles Puigdemont sigui el candidat.
Cada vegada que vostès m'han preguntat per qui seria el candidat de Junts per Catalunya, m'han sentit dir qui volíem que fos el candidat de Junts per Catalunya. I per tant nosaltres treballarem i volem, i tots saben qui volem que sigui el candidat de Junts per Catalunya. Només li vull dir aquí que la persona que tots tenim al cap, amb aquest calendari que se'ns ha proposat, el dia del possible debat d'investidura pot ser aquí a Catalunya. Serà a Catalunya.
Si fem números, després de les eleccions al Parlament es constituirà a tot estirar el 7 de juny. Al cap de 10 dies s'haurà de proposar candidat. I si és Puigdemont i ell encara no és a Catalunya, el debat es podria ajornar unes setmanes i fins i tot alguns mesos. I com va dir el mateix Turull aquí al Món a RAC1, cap al juliol podria tornar a Catalunya sempre que els jutges va dir no en facin de les seves.
Que el president pugui tornar un temps de prendre la llei d'amnistia que, com dèiem, s'aprovarà aquest matí al Congrés dels Diputats. Si no hi ha sorpreses d'última hora, la majoria del ple donarà suport al text acordat entre el PSOE, Junts i Esquerra la setmana passada amb els canvis que els de Puigdemont van exigir per intentar blindar els implicats en causes com la del tsunami democràtic. Entre una cosa i l'altra, l'amnistia entrarà en vigor abans que s'acabi la primavera, però no s'aplicaria fins ben entrar l'estiu. El dubte, per tant, és si Puigdemont realment quedaria amnistiat a temps per tornar a Catalunya de cara a un hipotètic debat d'investidura, perquè els terminis serien molt, 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 molt justos. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, el calendari de l'amnistia s'ha d'agafar amb pinces perquè depèn de molts factors. El que és segur és que avui s'aprovarà el Congrés i s'enviarà al Senat. Allà la majoria absoluta del PP retardarà el tràmit un parell de mesos, si fa no fa, fins a mitjans de maig. Tornarà al Congrés sense més entrebancs i llavors, quan es publiqui el BOE, l'amnistia entrarà en vigor. Això no vol dir que en aquell moment, a principis de juny, ja s'apliqui a la lleugera. En el cas particular de Puigdemont, per exemple, el seu advocat haurà de recordar al Suprem l'existència de la llei i llavors Marchena i companyia tindran dos mesos més de marge per decidir si li retiren tots els càrrecs. Això inclou també si li retiren a l'expresident les ordres de detenció. Situem el calendari, per tant, a finals de juliol. Si és així, en ple estiu, i només si els jutges no es treuen un altre as de la màniga, seria llavors quan Puigdemont podria tornar a Catalunya sense represàlies judicials.
Tot això, repeteixo, passa quan ahir Pere Aragonès convocava eleccions. Ara estem en el moment que si hem de veure si tots aquests moviments quadren o no quadren. El que és un fet és que legalment el president Puigdemont no té cap impediment per presentar-se com candidat a les eleccions, com ja ha fet anteriorment des de Brussel·les. De fet, a fons del Tribunal Suprem han explicat a la SER que hi pot concórrer, perquè no està ni tan sols processat per rebel·lió o per terrorisme. Tot això pel que fa a Junts per Catalunya. Al PSC, si n'hi ha cap sorpresa, el candidat serà, òbviament, Salvador Illa, que ahir a la tarda ja començava a fer campanya electoral. El primer secretari del PSC creu que és el moment d'un canvi a Catalunya. Laia.
Exacte, va ser un discurs proper d'una campanya electoral sense pràcticament fer referència al que havia passat durant el dia dins l'hemicicle amb els pressupostos anant pel pedregar. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, va dir que estan preparats per les eleccions i que Catalunya necessita un president i un gir de guió.
Que estic preparat, que estem preparats i que aquest país necessita un president, no un candidat, que necessita un govern fort i que necessita anar endavant, prosperar. Catalunya ho té tot, necessita un govern i un president que acompanyi aquesta Catalunya.
De fet, ja aquest mateix cap de setmana els socialistes tenien agendat el Congrés per ratificar Salvador Illa com a primer secretari i candidat a les eleccions.
La CUP també creu que Pere Aragonès no tenia cap altre remei que convocar eleccions després de constatar, diuen, el fracàs absolut del seu govern. En paraula el diputat cupaire Xavier Pellicer.
Això s'ha acabat. I davant d'això, la CUP tenim clar què necessita aquest país. El país necessita una esquerra que defensi el dret a l'habitatge i que aturi els desnonaments, que posi fre a l'augment dels preus de la cistella bàsica, que reverteixi la situació a les escoles públiques i a la salut pública, que defensi el català, que lluiti contra el canvi climàtic, que aturi el turisme massiu que està assecant el país i que convoqui de nou un referèndum d'autodeterminació.
Ara bé, les eleccions han enganxat els cupaires en ple procés de refundació i ara hauran d'afanyar-se a designar el cap de llista. A la dreta, el PP també arriba a les eleccions amb els deures per fer. Alberto Núñez Feijóo comptava que la cita a les urnes seria a finals d'any o principis de l'any que ve i volia triar el candidat aquest estiu en un procés de renovació profunda del PP del carrer Urgell de Barcelona. Ara, però, des de Gènova a Madrid assumeixen que el candidat serà Alejandro Fernández Arnau.
Sí, el PP evita obrir la capsa de Pandora en ple turmalet electoral. Feijóo volia sacsejar el PP català després de les europees, és a dir, a finals de juny, sense tenir clar si això implicava un canvi de candidat. Ara, però, l'avançament electoral els obliga a canviar l'estratègia i acceptar que Alejandro Fernández es presenti a les eleccions al Parlament. És evident, i això ho accepten fonts de la direcció del PP, que Alejandro Fernández els últims mesos s'ha enfrontat obertament al full de ruta de Feijóo. Això sí, des de Gènova són conscients que és un cavall guanyador en l'escenari actual. El president del PP català és un dels grans opositors de Puigdemont i l'amnistia i a més destaca per explicar-se bé en el cos a cos de les campanyes electorals.
Mentrestant, segons llegim a La Vanguardia, Ignacio Garriga repetirà com a candidat de Vox i qui no es va presentar a les últimes eleccions espanyoles, però sí que ho va voler fer a les catalanes, és Ciutadans. Carlos Carrizosa s'ofereix com a candidat i diu que el partit taronja té empenta per presentar-se.
Nosotros vamos a ir a por todas, estamos satisfechos de nuestro trabajo hasta ahora y vamos a ofrecerlo a los catalanes con todo el orgullo, con la cabeza bien alta y esperando, pues por qué no decirlo, gobernar de otra forma Cataluña en el futuro.
Mentrestant, qui sí que ha confirmat que també es presentarà a les eleccions és alhora el projecte polític de Jordi Graupera i Clara Ponsatí. El nou partit es presentarà en societat la Diada de Sant Jordi, només dos dies abans que comenci la campanya electoral. De fet, les entrades a l'acte que es farà al Teatre Borràs, la primera, ja es van exaurir i s'ha obert un segon torn. Una de les altres incògnites d'aquestes eleccions és si l'actual alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, presidenta del partit d'extrema dreta Aliança Catalana, es presenta a les eleccions al Parlament. Ahir, en una piulada, i flirtejava, deia, les eleccions catalanes coincideixen amb la festa major de Ripoll. Si això no és un presagi, però com dèiem en començar, l'avançament electoral a Catalunya també ha tingut conseqüències a tot Espanya. La convocatòria del 12 de maig a Catalunya tira per terra tots els plans de Pedro Sánchez per a la legislatura espanyola. Plans que passaven per l'aprovació dels pressupostos al llarg d'aquesta legislatura, al llarg, perdó, de la primavera. Com dèiem, la ministra María Jesús Montero va acabar admetent ahir al vespre, només 3 hores després de la convocatòria electoral, que els pressupostos del 2024 es prorrogaran i que es posen a treballar ja pels del 2025. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Si el mateix Sánchez havia condicionat tota la legislatura a l'aprovació de pressupostos i havia garantit en moltes declaracions que hi hauria comptes. Ara tot canvia, es mantindrà la pròrroga de pressupostos de l'any passat i els comptes, que ja estaven fets i que ja es negociaven tant amb Esquerra com amb Junts, queden pel 2025. María Jesús Montero.
Es lo que es sensato y es lo que estamos ya empezando a trabajar después de esta vertiginosa realidad que todos los días nos convoca y en la que la capacidad que tenemos que tener todo es velar por ese interés general.
Els pressupostos ja es pretenien presentar a principis de febrer, coincidint amb l'aprovació de l'amnistia. El bloqueig de Junts ho va ajornar fins abans d'ahir, que s'havien d'aprovar al Consell de Ministres. Ara hi havia nova data, que era dimarts de la setmana entrant. El PSOE buscava tramitar-ho en paral·lel al veto al Senat de l'amnistia per arribar al mes de maig aprovant-ho tot de cop. Ara renuncia a comptes un altre argument de PP i Vox per exigir-li a Pedro Sánchez que convoqui eleccions de nou.
Ara bé, gràcies, Armen. Convocatòries polítiques al marge, que els pressupostos hagin caigut per un barranc, també té implicacions directes en la butxaca i el dia a dia dels ciutadans. Per exemple, Les millores laborals que s'havien pactat en salut i educació queden aparcades. O una altra, el xec escolar de 100 euros no es podrà fer extensius als alumnes de secundària. Quin desastre, Sílvia Solanes.
Obrim el focus i ens fixem amb els dos departaments amb més pressupost, salut i educació. A salut es preveia un augment de 190 milions més per reforçar l'atenció primària, que ara hauran d'esperar. El mateix passarà amb l'augment del 7% per la salut mental. El no també tomba partides extres per millorar centres com l'Hospital del Mar o el Joan 23 de Tarragona. En l'àmbit de benestar social es queden al calaix 1.000 places noves residencials per gent gran, persones amb discapacitat o salut mental. Pel que fa a educació, que preveia un augment de pressupost del 10%, ara caldrà veure què passa amb els 50 milions per millores educatives previstos després dels resultats de l'informe PISA o amb els 400 professionals previstos per la inclusiva. Les famílies d'infantil també veuran com no arriben als 7 milions extres per consolidar que l'I2 sigui gratuït.
Tot això se'n va per l'aigüera per un sol projecte. El Hard Rock s'arrossega des de fa més de 10 anys. La idea és construir un macrocomplex d'oci amb casinos i cases d'apostes a tocar de Salou i Vilaseca. Ara està encallat als despatxos del Departament d'Acció Climàtica, que té un informe mediambiental pendent de resolució. Tot i les dificultats, els americans de Hard Rock mantenen el gran interès. Esteve Giral.
Tot i les turbulències, és sòlid l'interès del gegant americà de Hard Rock per arrencar d'entrada una primera fase del macroprojecte. S'aixecarien dos hotels, el polèmic macrocasino amb més de 100 taules de joc i un miler llarg de màquines escurabutxaques. També hi hauria un gran centre comercial a l'aire lliure, una mica a l'estil del Rock Village, però a la Costa Daurada. El Hard Rock segueix viu tota una tramitació urbanística al costat de Port Aventura, convertida en un viacrucis. La Generalitat té la darrera paraula, amb el permís del que pugui dir, si és el cas, la justícia, on els ecologistes ja han aconseguit victòries sonades en contra del Hard Rock. Entre els partidaris del macrocomplex de turisme i oci, els empresaris turístics i els principals sectors econòmics de la Costa Daurada ho comparen amb el rebusil que va suposar per la zona Port Aventura. També els ajuntaments de Salou i Vilaseca, valedors incondicionals del Hard Rock.
Interessant avui, gràcies Esteve, fixar-se en la lectura dels diaris i escoltar les ràdios. A la premsa catalana es posa les mans al cap i asseguren que els més perjudicats són els ciutadans, que es queden sense uns pressupostos que eren molt necessaris. Ana Alfonso.
A La Vanguardia, Jordi Juan parla directament d'irresponsabilitat política per haver enviat els comptes a Norris i vaticina un nou bucle electoral que pot ser que no resolgui res. L'Ara diu que res justifica renunciar als milers de milions que feien falta per lluitar contra la sequera o per l'educació, i es pregunta si els comuns són conscients de les conseqüències de la seva decisió. El periòdico també creu que els comuns tindran difícil explicar per què han vetat els comptes i lamenta que aquestes eleccions no interessaven a ningú i a qui menys als ciutadans. Joan Vallclara, al Punt Avui, apunta que fer eleccions cada 2x3 és una autèntica indecència, una poca soltada, una pèrdua de temps i, en definitiva, fotre's del mort i de qui el vetlla. Ferran Casas, al Nació, parla de fracàs col·lectiu, on tothom té una part de culpa, i Crònica Global ho resumeix així: Catalunya en un bucle infinit.
I a Madrid? Doncs a Madrid la majoria dels diaris consideren que la convocatòria electoral complica la legislatura de retruc de Pedro Sánchez. A la Moncloa, Martí Esteban.
El Mundo critica que hi ha tot un país en joc per totes les concessions fetes a Puigdemont. Afegeix que Aragonès ha convocat les eleccions per por a la tornada de l'expresident, i també assenyala els comuns pel seu intent d'evitar la irrellevància electoral. L'ABC defensa que les eleccions catalanes compliquen la legislatura a Espanya, on afegeix Sánchez s'ha instal·lat en un estat de nerviosisme amb el cas Coldo i la dificultat per pactar amb Esquerra i Junts. La Razón titula Pedro Sánchez davant les urnes catalanes, i sobre Catalunya considera que l'avançament electoral no només afavoreix Pere Aragonès, sinó que també és una oportunitat pels populars de recuperar posicions. El País assegura a l'editorial que el nacionalisme català se la juga. Lamenta que s'hagi perdut l'oportunitat de tenir uns comptes públics expansius i socials, i culpa en Comú Podem d'haver forçat l'avançament electoral amb una excusa electoralista.
Anem a la ràdios. A la SER, Àngels Barceló lamenta que no s'hagin aprovat els pressupostos a Catalunya i apunta com els responsables d'aquest avançament electoral als comuns.
Lo que hay detrás es un lío impresionante que solo tiene una clave electoral, que va a impedir que de una vez por todas, además, los catalanes tengan unas cuentas pensadas para el funcionamiento de la comunidad, ya lejos de las ambiciones identitarias, unos presupuestos para las cosas del día a día, que es lo importante. Los comunes, socios en Madrid, atención, de los socios del gobierno de España, de Sumar, ahí es nada, no apoyaron los presupuestos con la excusa del complejo turístico, electoralismo puro y pensando además en las combinaciones en el Ayuntamiento de Barcelona, en las que no me extiendo por no aburrirles.
Carlos Herrera, la COPE, apunta que Aragonès realment avança les eleccions per frenar l'ascens de Junts per Catalunya.
Esquerra ha quedado como un vulgar palmero, mientras Puigdemont se ha convertido en el gran protagonista de la política española. Chantajea a Sánchez, hace ostentación de ello, y eso revitaliza a Junts de tal manera que amenaza seriamente la situación de Esquerra. Pero Aragonés sabe que está mal, pero en el futuro, con un Puigdemont amnistiado y paseándose por las Ramblas, estaría peor. La excusa es que los comunes de Ada Colau, a pesar de que Yolanda Díaz ha intentado convencerla de lo contrario, pero Yolanda Díaz es la nada con sifón, han tumbado esos presupuestos, no los han votado, con la excusa de un centro de ocio y diversión y casino que se quería montar en Tarragona y que dice Colau que iba a gastar mucha agua. Bueno, primeras excusas tontas.
Y a Onda Cero, atención, Carlos Alsina. Perquè realment acusa Yolanda Díaz de matar dos pardals d'un tret fent caure els pressupostos catalans i de retruc els pressupostos espanyols.
En Común es, por cierto, la marca aliada de Yolanda Díaz en Cataluña. Y En Común ha tumbado de un solo golpe los presupuestos catalanes y los presupuestos del gobierno de coalición del que forma parte Yolanda Díaz. Extraordinario movimiento, deben de pensar en sumar, ¿no? Conseguido dos al precio de uno. Ya, pero uno es el tuyo, tus presupuestos. La hoja de ruta de Sánchez para esta legislatura queda trastocada. Gentileza de la marca yolandista en Cataluña. A la vicepresidenta 2 le están recordando que no fue capaz de mantener dentro de la mayoría gubernamental a Podemos y ahora no ha sido capaz de lograr que En Común salvara los presupuestos catalanes, salvando así un año de estabilidad para el gobierno central.
I a E-Ràdio, Federico Jiménez Los Santos lamenta que la política espanyola sigui supeditada a la catalana i especialment als designis de Puigdemont.
La política espanyola no existe, es la política catalana separatista. Así que ayer los partidos catalanes separatistas empezaron a jugar a las elecciones catalanas. Antes de que venga el amigo de Sánchez, convocamos elecciones. Ahora no sabemos si quiere venir, no venir. Atrévete, atrévete, Cocomocho, que tenemos ganas de verte en el banquillo. Atrévete. Venga, ven, 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 ven. O sea, toda esta legislatura se monta para la amnistía que se votará hoy del prófugo, a cambio de que el prófugo apoye los presupuestos de esta legislatura. Y resulta que el prófugo, no sabemos si va a venir o no, se vota una ley de amnistía que al final se va a quedar en el aire, no hay presupuestos y vaya usted a saber qué pasa en las elecciones catalanas. O sea, el negocio es redondo.
Déu-n'hi-do. Tot plegat, escolta, per al comentari que hi posen dos col·laboradors del món RQ. El primer és de la sotsdirectora del diari Ara, Carla Torró.
Quina fotografia de la política catalana que deixa l'episodi dels pressupostos. Es donava per feta l'aprovació, bombo i plateret dels més alts de la història i acaben desencadenant un avançament electoral pel projecte del Hard Rock, que amb tots els respectes estaria bé saber quina posició ocupa en l'escala de preocupacions dels catalans. Com a jugada és, com a mínim, curiosa. I guanya algú? Perquè no ho sembla. Aragonès agafa l'opció menys dolenta entre les dolentes i avança eleccions per estalviar-se anar morint de sagnat i perquè confia, 1, en que el cas Coldo pugui desgastar el PSC i, 2, agafa amb el peu canviat a Junts, que ja ha deixat clar que ho fia tot el revulsiu Puigdemont. Hem de saber, però encara, com pot garantir ser president en temps i en forma. I mentrestant, els comuns que marquen perfil d'esquerres insisteixen en la seva coherència, però potser haurien de preguntar-se per què la seva decisió no agrada ni al tercer sector ni als sindicats. En tot cas, s'obre una nova etapa d'inestabilitat i crec que també de desconcert. Ahir sobre les 11 de la nit rebia el whats d'una amiga dient eleccions, què? No he llegit premsa en 24 hores i m'he perdut, no entenc res de res. I és que, francament, es fa difícil.
I el segon el posa el periodista de VilaWeb i col·laborador del món RQ, Otbou.
L'avançament electoral agafa Junts i la CUP sense candidat. A Salvador Illa se li podria entorçar les coses si l'esquitxa el cas Coldo. I els comuns han fet un moviment arriscat. De tots els mals moments en què Aragonès podria haver convocat eleccions, aquest és el menys dolent. Però qualsevol data, ara o d'aquí un any, hauria estat un mal negoci. El problema d'Esquerra ha estat que s'ha buidat per dins, ideològicament i estratègicament, només pel càlcul demanar una estona més. Aquests tres anys, Aragonès ha perdut el suport dels dos partits que el van investir, Junts i la CUP, ha canviat de socis, el PSC i els comuns també l'han abandonat i ara Aragonès diu que el seu principal adversari és Illa, l'únic que li ha votat el pressupost. Si renuncies a tot allò que en teoria defenses, en lloc d'un govern, ets una oficina. El seu mandat ha estat una etapa de transició. Aragonès ha hagut d'aliar-se amb les elites econòmiques del país i amb Madrid perquè el deixessin fer servir la joguina, mentre Convergència, la Convergència de debò, feia temps. Ell n'ha intentat fer una de progressista i ara s'enfrontaran la Convergència d'Ordre, que és el PSC, la Convergència Visceral, que és Junts, i fins i tot una Convergència xenòfoba i una de Moderna. Esquerra ja ha fet el servei que havia de fer i el camí s'obre per un partit que vengui millor les trampes autonòmiques de sempre.
Són les 8:34, d'aquí a 26 minuts aproximadament Pere Aragonès, president de la Generalitat, que ahir convocava eleccions al Parlament de Catalunya, seurà en aquest estudi del món arracú. Després de la conversa que mantindrem amb el president, tertúlia especial i més ampla avui, Conxi Baray, Neus Tomàs, David Fernández, Joan Julivert, Josep Martí i Mònica Hernández en parlaran aquí al món arracú. 8 i 34 minuts, però hi ha vida més enllà de les eleccions al Parlament de Catalunya. A Madrid, la política continua girant al voltant del presumpte frau Hisenda que hauria comès la parella d'Isabel Díaz Ayuso. La novetat d'aquest matí és que la Fiscalia sembla que li hauria ofert un pacte perquè es declari culpable i el procediment es pugui resoldre per via administrativa. Segons El Mundo, el Ministeri Fiscal ha proposat Alberto González Amador que reconegui dos delictes de frau fiscal contra Hisenda i un altre de falsedat documental. Això a canvi d'una multa i d'una condemna que no impliqui entrar a la garjola. El Mundo explica que el fiscal de Madrid es va posar en contacte amb ell abans d'ahir, tot just dues hores després que el diari es bombés la denúncia. Diversos mitjans també apunten que la parella de Díaz Ayuso ja havia demanat fa 15 dies un pacte amb la Fiscalia per evitar el judici, fins i tot abans que el denunciessin, però que la Fiscalia inicialment ho va rebutjar. Tenim altres novetats d'aquesta investigació. El Diario informa aquest matí que la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid va utilitzar 8 empreses diferents per fabricar factures falses i per eludir impostos. Segons llegim, va fer servir un testaferro de Mèxic per falsejar dues factures per valor de més d'un milió i mig d'euros. Aquest mateix diari assegura també que González Amador va tenir fins l'any 2022 una empresa pantalla a Panamà. L'havia creat un directiu del grup de salut Quirón, que durant molts anys va ser el seu principal client. Segons el Digital, aquesta societat es va dissoldre el mateix 2022, just després del període en què Hisenda investiga si va defraudar 350.000 euros en impostos. A més, el País també revela que les dues companyies que van participar en el negoci de compra-venda de mascaretes de la parella de Díaz Ayuso han desmentit la versió que l'empresari va defensar davant d'Hisenda. Ell va afirmar que l'operació s'havia gestat al gener del 20 i que, per tant, no havia mirat de treure rèdit de la pandèmia del coronavirus perquè encara no havia començat. Però les dues empreses en qüestió ho neguen i asseguren que les gestions es van fer a principis del mes de març quan el coronavirus ja causava estralls. Mentrestant, Isabel Díaz Ayuso surt a l'atac. D'entrada diu que no pensa dimitir de cap de les maneres tal com li demana el PSOE. Assegura que tot plegat és una gran conxorxa de Pedro Sánchez per desviar l'atenció.
El presidente del gobierno, que mañana va a aprobar la ley más corrupta de la democracia, el presidente que sigue sin exigir su acta de diputada a la señora Armengol y al ministro Torres, ha pedido mi dimisión, imagino que para intentar tapar ese escándalo. Está sentado en la corrupción política y económica y esto no lo va a tapar aunque pida mil veces mi dimisión.
Això, com deien, després que ahir Pedro Sánchez li reclamés que plegui i retraiés a Alberto Núñez Feijóo que no l'hagi forçat a dimitir. El líder del PP insinuava que el president espanyol està esquitxat per la corrupció.
Le exijo, señoría, que pida la dimisión de la señora Ayuso como presidente de la Comunidad de Madrid. Que sea valiente, aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado.
¿Por qué no ha ordenado a su partido y a su gobierno que dé todas las explicaciones a esta Cámara y a los ciudadanos? Estamos ante un supuesto muy grave de corrupción, señor presidente, que afecta a su gobierno, a su partido y probablemente a usted.
Ayuso, però, fa com si sentís ploure, Arnau.
Exacte, per Ayuso no hi ha cap motiu per assenyalar-la. Nega les acusacions contra la seva parella, assegura que tot plegat és una caça de bruixes i gira la truita. Ayuso alerta que qui ha de passar comptes és Hisenda i no pas el seu xicot.
Es falso que sea él quien debe Hacienda 350.000 euros por fraude, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar por intereses.
Desmenteix els milers d'euros defraudats, nega que ella hi estigui implicada i desvincula qualsevol trama de corrupció relacionada amb el seu govern. Ayuso, amb sorna s'espolsa les puces.
Si después de toda una vida trabajando tiene un patrimonio y se puede permitir comprarse una casa o un coche o siete mientras esté legal, yo soy libre de subirme en ese coche o meterme en esa cama. La próxima vez que salga con alguien le pediré el currículum y también el certificado de vacunación.
Ayuso, per cert, insinua que és Pedro Sánchez qui ben aviat haurà de donar explicacions per alguna irregularitat econòmica.
Per cert, que segons la SER, el cotxe de la parella de Díaz Ayuso, un Maserati, porta 2 anys sense pagar els impostos de circulació i té 6 multes pendents. De tot plegat, escoltem el comentari que signa ara el periodista, escriptor i col·laborador del món RAC1, Manuel Javois.
Dice Ayuso que mientras su pareja esté legal, es libre de subirse a su coche o de meterse en su cama, se supone que independientemente de lo que cueste tanto el coche como la cama. La relación de la derecha española con las personas, según estén legales o no, es una relación ciertamente conflictiva. Pero en este caso Ayuso tiene razón y hay que decir más. Si su pareja ha cometido una ilegalidad y se le condena por ello, también es libre de subirse a su coche y de meterse en su cama, incluso de meterse en su coche y subirse a su cama. El amor está fuera de discusión. Lo que está en discusión es el efecto que el amor causa en el cargo, las consecuencias que el cargo tiene en el amor y si ese cargo ha influido o no en la relación por acción u omisión.
Gràcies, Javi. Mentre el PSOE aprofita la polèmica al voltant de Díaz Ayuso per carregar contra el PP, el cas Coldo continua fent-se gran i el PP mira de sucapar. Els populars han anunciat que avui denunciaran Pedro Sánchez a l'oficina de conflicte d'interessos. Ho fan per una suposada relació que la dona del president espanyol Begoña Gómez tindria amb l'aerolínia Air Europa. El PP considera que Pedro Sánchez no hauria d'haver anat a les reunions del Consell de Ministres en què es va decidir rescatar Air Europa amb 800 milions l'any 2020. I per què? Doncs segons el PP, perquè Air Europa va finançar la càtedra universitària de Begoña Gómez quan Pedro Sánchez ja era a la Moncloa, malgrat que ella no tenia cap titulació universària superior homologada. Fins ara no hi ha cap investigació oberta sobre el cas. Per cert, que ens ha sorprès aquesta notícia, Pablo Iglesias obrirà un bar la setmana que ve a una taverna, la taverna Garibaldi. És el barri de Lavapiés de Madrid. I llegim a La Vanguardia que, a més de servir-hi menjar i beure, com tots els bars, també s'hi faran trobades i actes culturals, com ara presentacions de llibres, lectures de poesia o concerts. I Pablo Iglesias ha impulsat aquest projecte amb el cantautor Carlos Ávila i amb el poeta argentí Sebastián Fiorini. Segur que recordeu el cas dels nou professors d'Institut de Sant Andreu de la Barca que van ocasar de delicte d'odi per criticar les causes del referèndum de l'1 d'octubre. A classe, alguns mitjans i polítics com Albert Rivera fins i tot van difondre els noms i les fotos i els van assenyalar públicament. De fet, el periodista Javier Negre al Mundo els va qualificar com els nous mestres catalans de la infàmia i els va acusar d'humiliar i assenyalar els fills dels agents de la Guàrdia Civil. Doncs bé, 6 anys i mig després d'aquell linxament públic i mediàtic, el cas es podria tancar, sense cap conseqüència judicial. El tribunal està a punt d'arxivar la causa. Eudald Martínez.
La justícia ja va arxivar fa un any la causa contra 8 dels 9 professors de l'Institut Palau, denunciats en aquell moment per una associació de guàrdies civils. Consideraven que havien vexat els fills dels agents que estudiaven al centre amb comentaris crítics contra l'actuació policial. Ara la fiscalia demana tancar el cas també per l'única de les professores que continuava investigada, un pas que hauria de comportar que el jutge d'instrucció de Martorell confirmés l'arxivament, tenint en compte que el Ministeri Públic és l'única acusació que es manté a la causa. El portaveu dels docents, Josep Lluís d'Alcázar, admet a RAC1 que aquell cas encara fa que molts professors vagin amb compte a l'hora de tractar segons quins temes a l'aula.
Que ha provocat molt de mal, particularment a les persones, però és un mal que s'estén una mica a tota la comunitat educativa, no només al Palau. S'ha generat un precedent o un... de com recuperem elements que poder en aquest camí, en aquests llargs 7 anys, s'han anat perdent.
Arran d'aquella denúncia, 8 dels 9 docents van demanar el trasllat a un altre institut.
8 i 42 minuts, i d'aquí uns moments parlem d'aquest assassinat que hi va haver-hi amb una presó catalana. Evidentment parlem dels esports, demà hi ha sorteig a la Champions League amb el Barça al bombo i també l'Atlètic de Madrid.
Descobreix els dissenys exclusius i els productes innovadors de les botigues Porcelanosa. Peces de gran format, aixetes amb sistemes de control de consum, cuines d'inducció invisibles. La casa dels teus somnis és a Porcelanosa. I ara de l'1 al 16 de març aprofita els dies Porcelanosa amb descomptes molt especials. Porcelanosa.
Carla, el viatge a Tòquio no hi va el director. T'interessa? 10 dies, reunions, sopars, karaoke, un spa... A la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada. El teu Citroën C3 des de 13.200 euros finançant-lo i amb entrega immediata. Només per aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Quantes vegades has dit algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. No perdis aquesta oportunitat i aprofita ara els Lion Days de Peugeot amb avantatges exclusius en tota la gamma. Només del 4 al 22 de març. Aprofita aquesta oferta a Peugeot.es.
Peugeot. A veure, tu al teu pare li fas ben poc cas. Vaja, que si et diu que no posis els peus a la taula del menjador, tu ni cas. Si et diu que tregui les escombraries, que es vagin esperant. I si et diu que no cal que li regalis res el dia del pare, doncs tu igual. Ni cas. Aquest 23 de març, regala-li 15 milions a un dècim del sorteig del Dia del Pare de Loteria Nacional, que segur que malament no li semblarà. Loteries et recorda que juguis en responsabilitat i només si ets major d'edat.
Quan l'Helena va obrir el seu paquet d'Amazon,
Va sentir papallones a l'estómac. Tecnologia de cocció ràpida i moda grill. I amb aquesta air fryer, l'Helena va aconseguir complir els seus somnis culinaris per a un preu d'allò més bo. 5 estrelles de l'Helena. Productes estrella a preus estrella. Comença a buscar Amazon avui mateix.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
El regal perfecte pel Dia del Pare és a la Roca Village. Explora les col·leccions que acaben d'arribar de firmes icòniques com Adidas, Lacoste o Montblanc i troba el detall amb què l'encertaràs segur. Més de 150 boutiques amb fins a un 60% de descompte sobre el preu original t'esperen de dilluns a diumenge a la Roca Village.
Hi ha 270 tipus d'emocions. De debò creus que jo les he sentit totes? Cupra Formentor. Canviar és el que ens fa sentir. Ara per 29.900 euros amb 5 anys de garantia i manteniment. PVP a la Península i les Balears si es finança amb Volkswagen Bank. També híbrid endollable. Més emocions a cupraofficial.es.
Vinga, nens, avui ens abriguem bé, em sentiu? La bufanda, poseu-vos la bufanda. Però no te la treguis, que no te la treguis. I l'altre amb l'abric descordat, sempre igual. I sí, a ells només es preocupa passar-s'ho bé. Per això els dono un Actimel cada matí, amb probiòtics exclusius LKCI i, a més, vitamines, ferro i zinc, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
Obriu ja els ulls.
On som?
Al meu poble.
Però si és preciós, i tu sempre deies que era molt lleig.
És veritat, sempre deies això. Bé, ara és bonic.
I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home, que tu penses que el teu poble pot ser bonic, i passa?
Divendres, 15 de març, Euromillones sorteja un pot especial de 130 milions d'euros. Euromillones, no hi ha res més gran.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Has muntat un show espectacular. Ha estat fàcil?
No, just abans de començar se'n va anar la llum, però el meu equip ho va solucionar tan ràpidament que fins i tot vam començar puntuals.
El teu Opel i tu també sou un tàndem perfecte. Per això sabeu que el millor és fer el manteniment anual a Opel Service amb lubricants Total Energies. Demana la teva cita online i entra en el sorteig de regals sorprenents. Condicions a opel.es.
3:15 del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1 abans que arribi el president aragonès en aquest estudi. El Catllà, tocada a Tarragona, els Mossos i el Departament de Justícia investiguen l'assassinat d'una de les cuineres de la presó de Mas d'Enrique ahir a la tarda. Un intern li va clavar diverses ganivetades i després es va suïcidar. Els sindicats han convocat una protesta aquest mateix migdia per denunciar el que qualifiquen un augment alarmant de les agressions contra els funcionaris. Esteve Giral.
El crim va tenir lloc a primera hora de la tarda. Un dels interns, empleat a la mateixa cuina, va apunyalar una de les cuineres de la presó tarragonina. La víctima tenia 46 anys i era veïna de Castelldefels. Estava contractada pel Centre d'Iniciatives per a la Reinserció. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació en col·laboració amb el Departament de Justícia per mirar d'aclarir els fets. El pres estava destinat a la cuina, amb un càrrec de certa responsabilitat, tot i tenir un historial delictiu important gràcies al seu bon comportament. Complia, de fet, una condemna d'11 anys de presó per un delicte d'homicidi. Va matar fa uns anys una altra dona, també a ganivetades. S'ha convocat aquest migdia els funcionaris de presons per fer 5 minuts de silenci com a mostra de rebuig per l'agressió mortal. 6 sindicats de presons han convocat, de fet, a la mateixa hora una protesta davant la Secretaria de Mesures Penals. Alerten d'un augment alarmant d'agressions.
Aliança Catalana guanya de manera temporal una nova alcaldia, aquesta vegada a Ribera d'Ondara, a la Segarra. Tot i que Elisabet Jové, exregidora d'Esquerra, ocuparà el càrrec d'alcaldessa, en els pròxims dies agafarà la baixa per maternitat i serà Albert Puig, de la formació de la Sílvia Orriols, qui assumirà l'alcaldia. Això després que hagi prosperat una moció de censura contra el Partit Socialista. Des de Lleida, Carrer Alfonso.
Bon dia, així es va decidir després que prosperés la moció de censura dels grups Acord Municipal i Aliança Catalana contra el Partit Socialista, encapçalat per Francesc Sabanés, que governava en minoria. Sabanés ha expressat que tot plegat només serveix per interessos personals dels dos partits.
No entenem molt bé per què, només hi veiem a darrere uns interessos personals, al final, per part dels dos grups polítics, un per l'ansietat, doncs, d'ocupar el poder i l'altre, doncs, bueno, doncs, perquè se li empari doncs, més força.
La nova alcaldessa, Elisabet Jové, ha explicat que la moció de censura s'ha fet pel tracte degradant que tenien a l'oposició i la mala gestió del Partit Socialista. Entre el públic assistent al ple que es va celebrar ahir s'hi trobava l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Riols.
I ahir us parlàvem sobre un cartell que ha aparegut els últims dies a Lleida. Si veu la fotografia de Mourad El Boudoghi, president de l'associació Batani, que vella per la integració de les persones estrangeres i s'hi llegeix el lema «Mai pararé de lluitar per tu», al costat de les banderes de Catalunya i del Marroc. A preguntes de RAC1, El Boudoghi explicava que arran d'aquests cartells ha rebut amenaces i missatges d'odi i va explicar també que ha posat una denúncia contra el líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, per una publicació a Twitter. Garriga va fer una piulada amb la foto del cartell on deia «Hay que elegir o ley islámica o leyes nacionales. Esto es lo que está en juego. Queremos que Catalunya siga siendo Catalunya, ni Marruecos ni Argelia». Doncs bé, Ignacio Garriga ha demanat dret a rèplica, diu que el cartell no promou l'espanyolització, però que pot posar en perill clarament la convivència.
Quan estem denunciant que hi hagi persones, en aquest cas, que defensen la llei islàmica, en cap cas és un delicte d'odi. El que estem fent i tenim dret és a defensar les nostres lleis, la nostra forma de viure. Entenem que tenim dret a plantar cara a aquests plantejaments polítics, socials i religiosos que afecten i que inclús poden posar en risc la forma de viure.
A diferència del que passa a Espanya, als Països Baixos, l'extrema dreta s'ha emportat un revés important. El Partit per la Llibertat, la formació ultra que va guanyar les eleccions al país, llança la tovallola i renuncia a formar govern. El líder del Partit per la Llibertat, Geert Wilders, no ha aconseguit els suports necessaris i ha admès que no serà el pròxim primer ministre del país. La resta de partits continuaran negociant per intentar formar govern, ara ja, sense l'extrema dreta. Els Units posen contra les cordes TikTok. La Cambra de Representants ha aprovat una llei que prohibeix la xarxa si no es desvincula de la Xina. La preocupació principal és que les dades que recopila la plataforma TikTok als Estats Units no acabin en mans de Pequín. Creuen que pot ser un perill per la seguretat nacional. A Barcelona, un treballador de les obres del Camp Nou està ingressat a l'hospital amb ferides greus després de caure mentre treballava. Segons el periòdico, l'accident va tenir lloc fa una setmana quan aquest treballador estava suspès a l'aire muntant unes xarxes de protecció. Ara l'home està estable a l'hospital. Inspecció de Treball ja investiga les causes del sinistre, que és el primer accident laboral greu des que van començar les obres del Camp Nou el juny passat. Les vacunes de Covid redueixen els riscos cardiovasculars en cas d'agafar el virus, ho diu un estudi de la Universitat d'Oxford, en què han participat més de 20 milions de persones del Regne Unit, de Catalunya i d'Estònia. La meitat estaven vacunades, l'altra meitat no. Les probabilitats de patir una insuficiència cardíaca es redueixen a la meitat entre les persones que estan immunitzades. Joel Penya.
A l'inici de la pandèmia es va observar com el Covid pot provocar danys cardiovasculars greus. A més, es van notificar alguns casos de persones que havien tingut un tromboembolisme després de vacunar-se. Amb aquest estudi queda provat que durant el primer mes des del contagi la probabilitat de tenir-ne un es redueix a una cinquena part. El director de la investigació, Daniel Prieto Alhambra, explica a RAC1 que aquest estudi confirma un cop més que les vacunes tenen més beneficis que riscos.
El que ens quedava per resoldre una mica era l'equació de dir, bueno, si les vacunes redueixen el risc de tenir Covid i el Covid incrementa el risc de malaltia cardiovascular, quina és l'efectivitat d'aquestes vacunes per reduir el risc de tenir una malaltia cardiovascular o un trombo després de la Covid.
En l'estudi també hi ha participat el Biocoms i els resultats s'han publicat a la revista Heart.
Música. Finalment s'han confirmat els rumors i les dues germanes més de moda de la música a Catalunya trauran juntes una cançó.
Ola romàntica, ola satànica, una maniàtica, segueix la tàctica. Poso romàntica, poso satànica, té maniàtica, estable tàctica.
I ja està. 20 segons de música d'avançament. Muixca i Batguia, l'Irma i l'Alba Farelo publicaran Sexe Sexy. De moment només hem pogut sentir aquest fragment. Serà la primera vegada en molt de temps que Batguia el torna a cantar en català. I els qui també col·laboraran plegats sembla que seran Alejandro Sanz i Rosalía. Ho ha confirmat l'històric compositor Manuel Alejandro, que ha treballat en grans noms de la música espanyola com Rocío Jurado, Rafael. En una entrevista a la SER ha explicat que està treballant en una cançó que signaran Rosalía i Alejandro Sanz, tot i que no n'ha volgut donar cap més detall. Avui s'estrena a Disney Plus Pobres Criatures.
This is Bella.
Yorgos Lanthimos, guanyadora de 4 premis Oscars, explica la història d'una noia interpretada per Emma Stone, que és una mena de Frankenstein femení que comença a descobrir el món real. I atenció, perquè la divertida, entretinguda i futurista en Ready Player One tindrà segona part.
¿Quién es ese Parzival? ¿Y cómo coño está ganando?
Steven Spielberg, el director de la primera, ha anunciat que només produirà la seqüela, que es dirà Ready Player 2. La pel·lícula de ciència-ficció tracta sobre una utopia anomenada Oasis, un videojoc de realitat virtual que connectarà persones de tot el món. Encara en cinema, mort als 67 anys, l'actriu Montse Miralles. És la veu de la Marilyn Monroe en català.
Després et demanen diners, se'ls gasten amb altres noies i...
O de la Pamela, de la sèrie Dallas.
Tenim un nen. Oh, ens han donat un nen.
O la Ilsa, de Casablanca.
Sisplau, Sam. Sisplau, toca El temps passarà.
També va doblar actrius com Jennifer Coolidge o Kate Jackson. Més enllà del doblatge va actuar en obres de teatre com L'auca del senyor Esteve o El violinista sobre el tejado. Va aparèixer en sèries com Cuéntame, Com si fos ahir, Vent del Pla, Laberint d'ombres i també algunes pel·lícules com Tros. La sèrie de Crown es va acabar, però la família reial britànica s'esforça cada dia a alimentar les esperances d'una nova temporada. Avui hem sabut que el príncep Guillem d'Anglaterra i el seu germà Enric coincidiran aquesta tarda en un acte, però no es trobaran, de fet s'evitaran. Tots dos participaran als Diana Legacy Awards, uns premis que cada dos anys reconeixen la feina de joves inspiradors. El príncep de Gales lluirà en persona els guardons a una vintena de joves i haurà un breu discurs. Després, només quan ell marxi, apareixerà per videoconferència son germà, el duc de Sussex, que participarà a l'acte a distància des dels Estats Units. Més de 12.000 persones han passat els últims 3 dies pel Fòrum Gastronòmic de Girona. 2.000 persones més que no pas l'any passat. El xef Eduard Xatruc va tancar ahir el congrés amb les tècniques que fan servir el restaurant Disfrutar de Barcelona, que té 3 estrelles Michelin. En aquest fòrum han passat altres grans noms com Ferran Adrià, Paco Pérez, Fina Puigdevall o, evidentment, el Germán Roca. Informa des de Girona, Bàrbara Julba.
El cuiner Eduard Xatruc va fer una demostració dels jocs culinaris que fan amb els plats que serveixen a taula i permeten viure una experiència única més enllà del menjar. La crescuda de visitants del fòrum se suma als 160 expositors, una desena més que l'edició passada. Salvador García Arbós, director de continguts, en fa un bon balanç.
Una valoració molt positiva a les sessions, a l'interès de la gent de les sessions i una valoració molt positiva pel nombre de visitants professionals que han visitat el fòrum.
Ferran Adrià va parlar dels ingredients d'èxit d'un negoci, però més que els noms, el fòrum ha posat aquest any el focus en els continguts. La cuina del senglar per convertir un problema en una oportunitat o la ponència sobre la poma adaptada al canvi climàtic en són alguns exemples.
4 minuts i les 9, 30 segons i els esports.
És l'hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
Els trens de Renfe apropen als espectadors els musicals més esperats de la temporada teatral. Els usuaris de Rodalies de Catalunya poden gaudir d'un descompte del 25% al Fashion Freak Show, creat per Jean-Paul Gaultier, amb un bitllet de Renfe. Tota la informació sobre l'oferta de productes comercials que ofereix Rodalies de Catalunya, el número d'atenció al client 900-41-0041 i el 912-320-320, així com a rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com.
Renfe, el teu tren.
Quins espera avui, perquè a la presència del president Pere Aragonès aquí a la tertúlia posterior acabem de saber als Esports en Repsol que Joan Laporta compareixerà en roda de premsa aquest matí a 11:45. Evidentment és una roda de premsa que seguirem aquí al Món RAC1 inesperada després de la classificació del Barça pels quarts de final de la Champions. Segons diu, és per explicar canvis en l'estructura del club. Doncs a 11:45 al Món RAC1, Joan Laporta. Prèviament, l'Atlètic de Madrid i el Borussia Alemany completaran els quarts de final de la Champions després d'eliminar l'Inter de Milà i el PSV respectivament. El sorteig demà a les 12 del migdia en directe a RAC+1, on també hi haurà el Barça, l'Arsenal, el City, el Real Madrid, el Bayern de Múnic i el PSG, el Manchester City. El Dortmund va guanyar 2-0 al PSV i el Madrid, l'Atlètic de Madrid va fer un partidàs al Metropolitano i va guanyar els penals contra l'Inter de Milà. La classificació de l'Atlètic de Madrid és una pèssima notícia pel Barça perquè el deixa pràcticament fora del Mundial de Clubs de l'any que ve. És un cop a nivell esportiu, però sobretot de calés, perquè fa que s'acomiadi virtualment dels 50 milions d'euros que ingressarien només per participar-hi. Allò que deien del bufó ahir era per aquestes coses, per perdre contra l'Anvers, per perdre contra el Shakhtar, i això... El sistema d'accés va per punts i ara l'Atlètic de Madrid en té 6 punts més que el Barça. En fi, que L'endemà de la nit èpica al Metropolitano han sorprès unes piulades del jugador de l'Atlètic de Madrid, Saúl. El migcampista ha reconegut que no passa pel seu millor moment, que no sap per què està rendint a un nivell tan baix i que accepta totes les crítiques. Ell, per exemple, va sortir la primera part de la pròrroga, va fer una falta perillosa i va fallar l'únic penal del seu equip a la tanda de penals. Per cert, els que sou més veterans recordareu l'episodi entre Mitchell i el pibe Valderrama al Bernabéu a principis dels anys 90, aquella imatge de Mitchell tocant-li la cardolla. Doncs bé, ahir la cosa es va repetir, però amb protagonistes diferents. Aquest cop el davanter de l'Inter, Marcus Thuram, li va fer a Stephen Savic. El central de l'Atlètic de Madrid va caure al terra, però ni l'àrbitre ni el VAR van intervenir. Mentre estan a França, estan preocupats si Kylian Mbappé podrà participar o no als Jocs Olímpics de París. La cita olímpica comença només 10 dies després de la final de l'Eurocopa, i com que els Jocs Olímpics no són oficials, el proper club de Mbappé podria negar-se que hi anés per evitar que acumuli massa partits. I avui és Superdijous a RAC+1, a les 7 a Fontejau. L'Uni Girona intentarà remuntar 21 punts contra el Besiktas. A 8:45, el Barça de bàsquet rep el Partizan en partit de l'Eurolliga, un quart d'hora més tard. El Joventut es juga la classificació per les semifinals de l'Eurocup a la pista del París, i a les 9, a l'estadi Johan Cruyff, el Barça femení defensa un 3-0 de l'anada de les semifinals de la Copa de la Reina. El seu rival, l'Atlètic de Bilbao.
Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol.
Però què estàs fent?
Contractar la llum amb Repsol, perquè m'estalviaré 20 cèntims per litre cada vegada que faré benzina durant 12 mesos pagant amb Wilet.
Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 o a Repsol.es i encén l'estalvi.
I el temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
I ha arribat el president de la Generalitat en aquesta ràdio, d'aquí uns moments també.